Bona nit, contrabandistes. Esteu sentint Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona, sintonitzant el 91.4 de la freqüència modulada o arreu de la galàxia, www.contrabanda.org. Passen uns minuts, avui ben poquets, 3 minuts de les 9 del vespre, avui diumenge, dia 12 de novembre, i fins a les 10 de la nit. Això serà Tot demana ser pintat. Podeu sentir-nos també a través del nostre podcast, totdemanasepintat.contrabanda.org, allà trobareu els programes anteriors i també algunes maneres de contactar. Com per exemple un correu electrònic i un Twitter, que en el cas d'avui farem servir per compartir algunes imatges i alguns documents sobre els temes, sobre el tema o temes, avui més aviat temes que parlarem al llarg del programa. I també hi trobareu programes anteriors on, bé, que avui referenciarem i citarem perquè fem una mica de continuïtat d'altres temes que ja hem parlat. Tot demana ser pintat.contrabanda.org. I si el que voleu és una forma més directa de contactar, doncs durant aquesta hora que dura el programa, gairebé una hora que durarà el programa, doncs teniu el telèfon en directe 93 013 95 33. 93 013 95 33. Com que sembla que és un tema que us ha agradat força, avui seguirem amb un clàssic que són les conspiranoies. Doncs sí, no sé si sou seguidores, seguidors d'aquest programa, però si ho sou, per poc que ho sigueu, sabreu que sou molt aficionats a les conspiranoies històriques, és a dir, aquelles teories que especialment qüestionen la cronologia del que convencionalment maneguem per parlar dels segles i dels mil·lennis passats. No és l'únic tipus de conspiranoia que hem parlat, i de fet, ara estava recordant que Fa un temps vam dedicar un programa a una conspiranoia ben nostrada i de quilòmetre zero, i que a més ens va anar molt bé per definir què és una conspiranoia i què la caracteritza i quins trets té que la fan tan atractiva. I és la conspiranoia que podríem centrar al voltant d'un col·lectiu, d'una associació que es fa dir bastant pretensiosament Institut de Nova Història. I que, si no us han dit parlar d'ells, doncs bàsicament són aquells que defensen que Colón, que Leonardo, que Cervantes i que molts altres personatges en realitat no eren italians, ni castellans, ni genovesos, ni d'enlloc més, sinó que eren tots catalans. I que a més han anat desenvolupant tota una teoria que acaben defensant que Catalunya, al llarg del segle XVI, va arribar a tenir un imperi, és a dir, que els catalans vam tenir el dubtós privilegi de ser els conqueridors d'Amèrica i protagonistes d'un dels genocidis més importants de la història de la humanitat, i que tot això, doncs, Madrid ens roba també la memòria i la història, no? Aquesta idea tan ridícula i que sobretot políticament no sé quin sentit té reivindicar-la. Doncs seguint en aquesta via, no? de com de xungues són les conseqüències polítiques d'aquestes idees, L'altre dia, bastant més tard de quan va passar, vaig veure un cartell que es convocava per un acte pel dia 11 de setembre, per la Diada, en el qual hi participava en Jordi Bilbeny, que és el, diguéssim, l'heresiarca d'aquesta teoria de... Bueno, d'aquest Institut de Nova Història i de les teories que defensen. I bé, tenim un programa que vam dedicar i que expliquem des de una mica per sobre quin seria el context en el qual ells encabeixen la seva conspiranoia major, però també explicàvem com de ridícul és com s'acaba desenvolupant això a nivell de la seva pàgina web i qualsevol persona que va por ahí de viatge pues ve amb una teoria nova sobre la difusió de la cultura i de l'imperi català arreu del món. Bé, doncs, com us deia, aquest tipus, aquest Jordi Bilbeny, participava en un acte no sé, un acte d'aquests que es fan de tipus polític o cultural per l'11 de setembre, però que estava protagonitzat per una gent que es fan dir alguna cosa així com Moviment Identitari Català, i per si no esteu assabentades, identitari és l'últim eufemisme de moda per dir feixista o nazi o per especialment per parlar d'un nacionalisme xenòfob. I bé, d'entrada a sorprendre, perquè tenia entès que el tal Jordi Bilbeny venia dels entorns de la CUP, segurament de les faccions més hiperventilades i efectivament nacionalistes, però bueno, veure que es barreja amb aquests identitaris, és a dir, amb neonazis o sobretot xenòfobs fonamentalment, que és el que vol dir identitari, no? És el defensar que la identitat de som els d'aquí i els d'allà doncs, han d'estar al seu país perquè aquí no hi fan res i venen a robar i en fi tot aquests tòpics xenòfobs de tota la vida però amb un nou rentat de cara doncs col·laborin amb que s'entenguin, no?, aquest Institut Nova Història o almenys en Jordi Bilbeny i aquests feixistes. No sé si... No sé la veritat com va anar l'acte, és a dir, no sé si ell és conscient del que és això, tampoc podria ara difamar gratuïtament. En tot cas, suposo que si encara li queda un mínim de cordura, m'imagino que quan va assabentar-se, quan algú el va alertar de qui són aquest Moviment Identitari Català, doncs va sortir per cames. Espero. I si no és així, doncs mira... mal ha guanyat i bé, i sobretot pues, que bueno, ens referma la nostra idea de que no pot sortir res gaire bo d'aquestes conspiranoies que acaben sempre tenint un cert tufillo nacionalista. Però avui no veníem a parlar de l'Institut Nova Història, sinó que volíem parlar segurament del que és la nostra conspiranoia favorita. Quan dic nostra vull dir d'un servidor, professor Bacterio als micròfons, becario Juan Ramón a la tècnica i Gregorio Samsa de Community Manager, que avui ha hagut de venir perquè estarem compartint alguns tuits. Deia que la nostra conspiranoia favorita segurament és una a la que vam dedicar un programa i que el podcast du per títol La teoria de la nova cronologia, i que en aquest cas sí que compartiria un tret amb les del Bilbeny i l'Institut Nova Història, i és que, tot i tenir uns plantejaments al principi bastant curiosos i rocambolescos, que és el que ens agrada especialment, sí que a mesura que aquesta teoria s'ha anat difonent, doncs està força caracteritzada per haver evolucionat cap a idees bastant nacionalistes, i en concret doncs, sent una teoria que va començar a desenvolupar-se a l'antiga Unió Soviètica i que ha sobreviscut a la caiguda del bloc soviètic, i que justament a partir d'aquests anys 90 i 2000 és quan ha tingut més difusió, justament ha estat gràcies a que els postulats que defensen encaixaven molt bé amb la recerca d'una nova identitat nacional per un moviment nacionalista i possiblement identitari bé, rus, que bueno, en aquest cas ho vam explicar una mica, no seria tan rus sinó el que s'anomena euroasiàtic, que seria una ideologia que justifiqui doncs la barreja de pobles que en realitat és el territori de Rússia i que era abans la Unió Soviètica, no? En el qual es barregen sobretot principalment pobles eslaus i després pobles sobretot túrquics, que serien els que poblen la part de Kazakhstan i tota aquesta zona de l'Àsia central, no? Llavors, aquestes teories cronològiques que al principi eren molt divertides i semblaven gairebé un divertiment o un disbarat, doncs acaba fonamentant unes idees bastant que encaixen bastant amb el nou nacionalisme que s'està desenvolupant a Rússia. Però dit això, un cop més, quan parlem de conspiranoies cronològiques, el que més ens interessa és que són divertides, i en aquest cas, com que el cas de la nova cronologia del senyor Anatoly Fomenko doncs és bastant, diguéssim, explicar-la i arribar a explicar una mica com arriba ella a la conclusió, que així resumint, per si no heu sentit aquest podcast que us el recomanem, que sembla que també és dels que més ha agradat, Sosté que la història de la humanitat no té, entenent com a història, tots aquells registres escrits que parlen del passat de la humanitat, no té més d'un mil·lenni, és a dir, que al voltant de l'any 1000 és quan van néixer les civilitzacions i l'estat i l'escriptura, i que, doncs, per exemple, sosté que Jesucrist va néixer al segle XII, ah, sí, per les braves, si sentiu el programa, doncs explica com arriben a aquestes conclusions. No han tenit temps d'explicar una de les característiques que explicaven que definien les conspiranoies, no? Que en el cas de l'Institut Nova Història doncs teníem això, de qualsevol persona que se'n va de vacances a qualsevol indret del món i troba qualsevol vestigi de tipus lingüístic, de tipus artístic, de tipus el que sigui, que li recorda que això s'assembla a alguna cosa que és provinent o característica de Catalunya, doncs ràpidament pots aplicar-hi el marc de que possiblement, si això és així, és perquè l'imperi català va arribar a influir aquest racó de món. No? Posàvem exemples des dels natius nord-americans fins a la illa de Sri Lanka. És a dir, que qualsevol aficionat, a partir d'aquest paradigma i amb una creença fervorosa, pot aplicar-lo. En aquest cas, el que farem és justament jugar a una d'aquestes coses. És a dir, una de les pistes que deixa Anatoly Fomenko en les seves obres per qüestionar-nos la cronologia i que té aquesta gràcia, no? Que nosaltres la podem anar buscant. Una de les característiques també d'aquesta conspiranoia, de la nova cronologia, és que així com, per exemple, l'Institut Nova Història sosté que al llarg del segle XVI, XVII i XVIII es va fer una obra massiva de falsificació i destrucció de documents per ocultar aquest imperi català global, i en el cas que vèiem fa un parell de setmanes, que era la Phantom Time Hypothesis, la hipòtesi del temps fantasma, diguéssim, també doncs, se suposa que hi ha una sèrie d'actors que en un moment bastant antic, cap al segle X, haurien manipulat una sèrie de documents per tal de justificar doncs, aquesta inserció de 300 anys, que és el que defensa la Phantom Time Hypothesis, la podeu sentir també al podcast. En el cas de les teories d'Anatoly Fomenko i sobretot en la seva part inicial, perquè clar, doncs, la porta en veritat va començar a desenvolupar aquestes teories l'any 70, és a dir, que porta 40 anys donant-li voltes al tema, i així com dèiem darrerament, ha apostat més per aquesta tendència més nacionalista que acaba explicant que existia que el primer estat que va existir era un estat euroasiàtic del qual deriven tots els altres i que van arribar a dominar tot el món i que des de llavors doncs, tot ha estat destruir aquesta evidència i que el que en un principi, diguéssim, sostenien que la falsificació o la confusió de dates era a partir del segle XVI cap enrere, doncs ara hi ha qui arriba a sostenir que això arriba fins al segle XIX i fins i tot fins a la Revolució Russa, de la qual ara estem celebrant el centenari. Però inicialment no hi havia cap conspiració en aquesta teoria de la nova cronologia, sinó que era tot fruit d'un malentès o d'una incompetència o d'una malinterpretació o de una manipulació interessada, però dona explicacions per justificar totes aquelles troballes, tots aquests objectes, totes aquelles obres d'art, siguin mòbils o immòbils, que evidentment estan allà i que necessiten alguna explicació i que, vaja, sembla molt agosarat dir que tot el que no quadri amb la nostra teoria és una falsificació, més que res, perquè la quantitat de troballes que hi ha és absolutament massiva. La solució que plantejava Fomenko és dir, no, el problema no es tracta de negar, per exemple, l'existència ni de l'imperi romà, ni dels faraons egipcis, ni dels fets que narra la Bíblia, ni de la història medieval, ni de les diferents històries que van apareixent fins al segle XVI, o en concret fins al segle XVII, que és quan es recopila tot i es posen uns darrere dels altres, sinó que simplement s'han superposat tots, en realitat són diferents versions de la mateixa història que es barregen, I també una altra cosa interessant que planteja, que és que totes aquelles representacions, diguéssim, de l'antiguitat que es feien a l'edat mitjana, en la qual doncs, veiem a Juli Cèsar representat com un cavaller, o a jo que sé, qualsevol filòsof grec o del món llatí, representat com si fos un monjo, o qualsevol personatge, jo que sé, un comerciant, és a dir, que s'assimilin els personatges de l'antiguitat a l'estètica, a la manera de vestir, a la indumentària medieval, doncs, segons Fomenko, no es tractaria d'una anacronia, d'un anacronisme, sinó que el que hi sosté és que efectivament tots aquests personatges van viure durant el que nosaltres entenem que és l'edat mitjana, és a dir, entre l'any 1000 i l'any 1500. Però un altre dels aspectes que ell utilitza per explicar, és a dir, per justificar com es podria explicar determinades troballes, és... Oh, no, l'acabo de perder. Tenia el tuit preparat i ara l'acabo de perdre. Una de les coses que... A veure, era aquest i aquest altre. Perdoneu, que ara el tenia tot preparat per no passar aquests ridículs i just se m'ha borrat. Aquí el tenim. Us acabo de compartir un... Bueno, Gregorio Samsa us acaba de compartir un tuit en el qual podeu veure dues imatges que són inscripcions lapidàries, làpides, no? Aquests objectes de pedra on hi ha algú enterrat o hi havia algú enterrat, però és la peça que està allà per recordar-nos que aquesta persona existeix. I moltes d'aquestes peces estan datades. I estan datades, bé, de diferents maneres, però en trobem moltes que estan datades segons l'Anno Domini, és a dir, el sistema que nosaltres utilitzem de després de Crist, és a dir, l'any 2000 de Crist, l'any X després de Crist. De les dues que hem compartit, hi ha una que la veiem sencera i que de fet ja vam parlar d'ella quan m'està parlant de les eres. Un programa antic que vam parlar de les eres, és a dir, el recompte dels anys, de les diferents maneres, no? Perquè aquesta idea de després de Crist és el que utilitzem nosaltres, però al llarg de la història s'han utilitzat diferents i vam estar parlant de com tot això es anava encavalcant i en realitat, si us adoneu, doncs, òbviament era un previ per parlar de totes aquestes conspiranoies. Aquesta làpida es va trobar a l'església de Sant Just, al barri gòtic. L'església de Sant Just, si no la coneixeu, està a la plaça de Sant Just, i és una que, doncs, si enfileu des de plaça Sant Jaume al carrer Ciutat, agafeu el primer carrer a l'esquerra, que és el carrer Hércules, i anireu a parar a aquesta plaça que està marcada perquè hi ha una escalinata que accedeix a aquest temple de Sant Just, que tot i que la seva construcció és gòtica, en realitat és com neogòtica o gòtica tardana, el temple en si és molt antic. Segurament era el temple visigot, no, el temple visigot no, el temple cristià, diguéssim, trinitari en temps dels visigots. És a dir, que és molt antic. I allà s'hi va trobar aquesta làpida, que actualment podeu veure al Museu d'Història de la Ciutat, és a dir, a la plaça del Rei, però que si voleu veure gratuïtament, simplement per curiositat, a Sant Just tenir una rèplica només entrar a mà esquerra, diguéssim, al costat de la porta. Vam fer una traducció una mica patillera en el programa en què la vam referenciar, però bàsicament doncs, el que explica és que aquí descansa un tal Vitisa, que és fill de Teodoret, diguéssim, i el que té interessant és que per dir quan va morir dona dues xifres, una que era la era, i aquí veiem que és DCC 938, que ja vam explicar que aquesta era és el que s'anomena l'era hispànica, que és una manera bastant curiosa de comptar els anys, que només es donava a la península ibèrica i que no se sap ben bé per d'on surt, com vam explicar en el programa anterior. Després diu Incarnatione Domini, és a dir, l'encarnació del Senyor, o sigui, des de l'arribada de Jesucrist, és a dir, l'any després de Crist. I llavors el que tenim és DC 990. 990. I finalment ens explica que és durant l'any segon del regnat del rei Carles i finalment la data exacta en què va morir amb la forma, diguéssim, romana de les calendes. Ja vam parlar en el seu dia que si tu calcules aquestes dates, és a dir, la data de l'era hispànica no es correspon amb la data des del naixement de Crist, a l'Anno Domini, i a més, cap d'elles es correspon amb el segon any de cap rei Carles que hi hagués per aquells temps. S'entén que Carles segurament seria un rei francès, no? Estem parlant del segle desè, en el qual Barcelona, que és on estava aquesta làpida, doncs estava en l'òrbita del regne franc i per tant s'entén que aquest rei Carles, però no hi ha cap rei Carles que en el seu segon any de regnat es correspongui ni amb l'any 938 ni amb l'any 990, un de l'era i l'altre després de Crist. Però en qualsevol cas, això no és el que ens interessa ara mateix. El que ens interessa, no sé si teniu davant aquesta imatge, és que si anem, per exemple, a la quarta línia, que és on trobem la primera data, que és la data de la era, Si veieu al final de la línia, que acaba amb 4 Cs, 4 Cs que són números romans, és a dir, que són el que dona... Bueno, són 400, i llavors davant hi tenim una, un símbol que es nota que és una cal·ligrafia força diferent a la de la resta i que és un símbol difícil d'identificar, que se suposa que hauria de ser una D, és a dir, un 500, no? És el que ens dona la D, que són 500, més 4 Cs, 900, etcètera, etcètera. Però clar, això és una D exactament. Si ens fixem, per exemple, a la fila just a dalt, on diu Dimitat, que es llegeix molt bé i molt clar, la D de Dimitat sí que reconeix que és una D, però això d'aquí baix és exactament una D. Després veieu que es repeteix un parell de línies més a baix, on està la data en Anno Domini. Tenim el mateix símbol raro, abans de les CCXT, és a dir, el 990, doncs la D no es correspon amb la resta de Ds, perquè tenim, al llarg del text tenim diverses Ds, diguéssim, que formen part de text i podem contrastar-les. I és curiós, no? Com és que utilitzen, què és això que posen aquí? Després, si mireu l'altra imatge que hem compartit en aquest tuit, si no esteu davant del Twitter, intentem descriure-vos-ho tot, però bueno, és l'ideal, si teniu, no falta que tingueu Twitter, de fet, si entreu al nostre, podcast, tot demana ser pintat.contrabanda.org, a la barra lateral dreta, si baixeu una mica ja teniu, podeu veure tots els tuits que compartim i per tant accedir a aquestes imatges. En aquest cas, el que estem veient és una làpida que es troba al claustre de la... Bueno, fragments, veieu que són un parell de fotos de fragments per buscar uns detalls en concrets que veieu marcats en vermell. És una làpida que està al claustre de la Catedral de Barcelona. De fet, si no m'equivoco, és entrant des del carrer del Bisbe, l'accés que hi ha al claustre des d'allà, doncs gireu, tal com entreu, gireu a l'esquerra i no sé si és la primera, la segona o la tercera làpida que us trobareu, la reconeixereu perquè és un cavaller amb un perrete molt simpàtic als seus peus, que per cert és bastant curiosa la història d'aquest tipus, perquè sembla ser que era una mena de bufó, era un tipus aristòcrata, però que bàsicament es va destacar per ser bufó, tot i que també va ser emprat com a diplomàtic en diferents circumstàncies. Però això no és el que ens importa ara mateix. El que ens importa és que a la banda... Bueno, veieu que són unes lletres gòtiques que van seguint tot el contorn de la làpida i que a la banda dreta, bé, si veieu la imatge que és així una mica més petita, es veu el cap del perrete, que no s'identifica molt, però bueno, això ja us explico jo, que això és el cap del gos. I llavors aquí tenim una data, que és 1430 o 31, sembla que al final hi ha un paret que deu ser el 31. I el que teniu remarcat en vermell és el símbol que es correspondria amb la M, teòricament, de 1000. Però ja veieu que no és exactament una M. I de fet, si ho comparem a la part, diguéssim, a la imatge gran, veiem que posa milis, que vol... No, és una M, sembla, sí, milis. Bueno, el que ve a dir és que aquest senyor és un militar o bàsicament que és un aristòcrata, no? Diguéssim, que la seva ocupació dintre de la societat estamental medieval, encara que sigui tardo medieval, doncs aquest senyor és un militar. I tenim una M, i podeu comprovar que aquesta M no s'assembla en absolut a la M que veiem, diguéssim, per indicar 1000. Que curiós, no? Doncs el que ens diu Anatoly Fomenko, el que especula ell, és que possiblement aquestes M's i aquestes D's en veritat no són numerals, és a dir, no es refereixen a la xifra 1000 ni a la xifra 500, o en la seva combinació 1500, aplicat, diguéssim, ja als inicis de l'edat moderna, sinó que potser refereixen a alguna altra cosa. Ell especula que sigui Magno Domini i que en realitat sigui doncs, l'any del gran senyor, és a dir, seria l'equivalent a l'Anno Domini, però diguéssim, en lloc de ser, jo què sé, en aquest cas 1400, en realitat estaria dit l'any del senyor, és a dir, M, Magno, del gran, D, alguna cosa així, bastant barruera, després desenvoluparem una mica més, que és lo divertit. I l'any en realitat no seria 1400 i pico, sinó que seria l'any 400. Això, com veieu, són dos exemples que jo he trobat aquí a Barcelona, és a dir, que els he vist i que es poden buscar, però en podeu trobar molts més. De fet, ara us compartim unes tres imatges més, que en aquest cas, bueno, excepte una d'elles, sí, ja parlarem de l'última, que aquesta sí que la vaig veure i em va cridar l'atenció, però podeu anar veient que, per lo general, segur que falla, eh? Però aquí és quan jo us començo a proposar el joc, és a dir, jugueu a buscar datacions antigues medievals que podeu trobar doncs, en qualsevol poble, per exemple, on hi hagi una làpida, comproveu com estan escrits els números que es refereixen als anys, que s'acostumen a reconèixer fàcil perquè van després de la forma Anno o Anno DNI, que és Anno Domini. En aquest cas, doncs, veieu la imatge que tenim en blanc i negre en el nou Twitter que us hem compartit, a la tercera línia, aquesta és una mica més breu, que sembla que és un tal Pedro, que també era Miles, és a dir, militar. I a la darrera línia, on teniu marcat en vermell, tenim la M, que formaria part de la data 1240, i al final és aquesta U, en realitat seria la B baixa que representa el 5, és a dir, 1248. I un altre cop veieu que la M no s'assembla gens, o és força diferent, de la M que tenim a la línia de dalt on diu Miles. I dius, ostres, això realment és una M? Què és això? Podria ser que... I en aquest cas fixeu-vos que no hi diu Anno Domini, sinó que posa Anno, aquest símbol, i CC, XL, etc etc. Segons la teoria de Fomenko, aquí en realitat el que estaria dient és l'any del senyor 248. I tenim més exemples, eh? I si aneu buscant por allà en trobareu. Després veieu un altre on es veu a dalt un senyor penjat en una creu, suposem que serà el fill d'algun déu, que és el que els acostumen a fer els fills de déus, acabar en una creu, i tenim diverses files de text. Aquest és més complicat, però també podeu veure que hem assenyalat diferents M's que en alguns casos estan integrats dins de números i en altre cas no. La primera fila sí que podem reconèixer que és Anno cap a la meitat, no? Posa just Anno DNI, domini, i llavors tenim un altre cop aquest símbol raro que és com una O amb una cosa que li penja, o no sé, o és una M mal feta, no ho sé, perquè després a la quarta fila sí que reconeixem una M que és força diferent, en aquest cas seria una tipografia força semblant a la làpida que dèiem del claustre de la catedral, a la mateixa fila més endavant tenim una altra M, dos files més a baix tenim una altra cosa que s'assembla més a aquesta M de diguéssim referida a una xifra, però en aquest cas, bueno, tampoc som cal·lígrafs i paleògrafs i no sabem realment ni llegir el text ni identificar cada cosa, eh? I veieu que al final també n'hi ha dos més. Què és això? Què és això? Quina cosa que és aquesta cosa tan rara? Finalment tenim una altra imatge, que aquesta prové del Palau de la Alfajeria, em sembla que es diu, a Saragossa, i que és una sala, la Sala del Trono, o així es diu, de l'època dels Reis Catòlics, i que explica tota una sèrie d'història al llarg de tot el fris d'aquesta sala molt gran, i que aquí estem veient al final del text, és a dir, a la part de la dreta, aquestes lletres daurades, si per diferenciar quines imatges, és una que es veu, no? Que és un fris i que és tot molt daurat, al final tenim una data, que en teoria seria el 1492, any bastant significatiu per als reis, per als senyors reis catòlics. I un cop més, bé, veieu primer que la L que hi hauria d'haver entre les C i les X és pràcticament un pal, no té el pal, diguéssim, horitzontal de la L, però el que és interessant és que també en aquest cas la M és molt diferent de les M's que de la resta de M's. De fet, és com una H creuada per un pal. Què és això exactament? I si aneu més enrere, al principi de la línia, no sé quina frase, però que acaba en camp, i aquí podeu reconèixer com la M no s'assembla en absolut. O més endavant hi ha una cosa que posa construendum, que si no m'equivoco parla de que aquest edifici o aquesta sala va ser construïda, i acaba en M, i veieu que aquesta M no s'assembla en res a aquesta cosa que, segons ens han ensenyat a nosaltres, representaria la M de 1000 en números romans. Farem el contrari que fan en els programes aquests de misterios i no sé què, eh? Vull dir, nosaltres us explicarem de què va això, però aquest matemàtic rus, Anatoly Fomenko, doncs ho va utilitzar en el seu dia per llançar les seves teories loques, no? O sigui, segons les seves teories, aquests símbols en realitat no són números, volen dir una altra cosa que no acabem d'entendre, que es podria relacionar, doncs, com dèiem, no? Amb el gran senyor o el que sigui, i que amb el temps es va anar reinterpretant amb que això és 1000, el qual va servir per allargar 1000 anys, o sigui, endarrerir 1000 anys el naixement i la mort de Jesucrist, del que realment havia estat, que segons Anatoly Fomenko va ser el segle XII. Llavors, què és tot això? Què és aquesta cosa tan rara? Doncs ara us compartim una... Bueno, us compartim una cosa, però anem a explicar-vos. Aquesta idea de que les M's representen... És a dir, que el sistema de la numeració romana doncs és una successió que és... una I per al número 1, una B baixa per al número 5, una X per al número 10, una L per al número 50, una C per al número 100, una D pel 500 i una M pel 1000. Aquesta idea, i especialment en el cas de la D i de la M, això no es fixa fins a l'aparició de la impremta. Quan s'inventa la impremta i es comença a difondre a partir del segle XV, els tipògrafs, molt espavilats i molt pràctics ells, doncs s'adonen que en lloc d'haver utilitzat un altre símbol per representar el 1000 o el 500 en números romans, diuen tate. Sobretot tenien en compte que estaven a l'any 1500 i que, per tant, sovint, sempre que fotessin una data, utilitzarien el símbol 1000 i el símbol 500, doncs van dir, per què no fem servir la M i la D? I a partir d'aquí, no només s'ha fet servir en impremta, sinó que també, quan veieu un número romà gravat sobre pedra, en, no sé, des d'una làpida o un edifici, el que sigui, doncs veureu que sí, que cada cop és més la M i la D. A més, amb la moda, diguéssim, tipogràfica, o sí, també la manera d'escriure, la cal·ligrafia que s'utilitzava sobretot en escriure en pedres, diguéssim, d'un estil clàssic, doncs la M i la D, amb una lletra així ben quadradeta, doncs és molt reconeixible. Però això no era així. Això no era així. De fet, anteriorment a la impremta no era així. De fet, en els temps d'August, per remuntar-nos a, diguéssim, als romans, que en principi sembla ser que els que van inventar els noms romans, com el seu nom casualment indica, doncs tenien diferents símbols per referir-se tant a 500 com a 1000, perquè de fet no era quantitats que s'utilitzessin molt habitualment. Llavors, pues, igual feien servir efectivament una M, que feien servir una lletres, dic, per exemple, gregues, perquè com no formaven part del seu alfabet, els hi servia una mica de comodins per indicar. I fins i tot, i aquí és on tenim l'últim tuit que hem compartit, que per cert hem fotut les imatges al revés, però bueno, són uns apunts d'un llibre que suposo que de matemàtiques, d'un tal Freyhus, que és un senyor suís que va viure al segle XVI i que va fer aquesta mena de petit manual per explicar com funcionaven els números romans. Si veieu, hi ha una... A veure, perquè hi ha dues imatges, em sembla que les he posat al revés, sí. Hi ha un que posa numeratio, que no és aquest, sinó que comencem un que comença parlant... Bueno, és una frase que acaba amb norum i un interrogant, sembla, i que comença fent les equivalències, no? La I és un 1, la B baixa és un 5, la X és un 10, la L és un 50, la C és 100. Fins aquí tot bé. Però llavors comencen les variables. Perquè ens diu que el 500 podria ser una D, però també podria ser una I i una C al revés. I llavors 1000 podria ser una C, una X i una C al revés, o aquest símbol que nosaltres ara identificaríem amb aquest buit tombat que identifiquem amb l'infinit, o podria ser C, I i una C al revés. Si us fixeu, aquesta representació s'assembla molt a la que veiem en les imatges anteriors, per exemple, la que veiem en el cas de la làpida del claustre de la Catedral de Barcelona. Realment se n'assembla això, no? És un palet i dues semicirconferències a banda i banda, les dues orientades cap al pal. I la gràcia és que aquest sistema, com veieu, continua més enllà i serveix no només pel número, no s'atura el número 1000, sinó que tenim el número 500, el número 5000, que seria una I i dos Cs invertides, el número 10.000, que seria dos Cs, una I i dos Cs invertides, i així, afegint a una banda i l'altra, doncs podem fer fins a, si no m'equivoco, arribar fins a un milió, i si veieu l'altra imatge que hem compartit, on la tenim aquí, doncs el que us dèiem, no? Tot això va augmentant encara més. I aquesta seria la resposta de per què fins a la invenció de la impremta, és a dir, fins justament l'època que per a la nova cronologia, la teoria de la nova cronologia, és quan es comença a implantar la cronologia convencional, diguéssim, la cronologia llarga que nosaltres acceptem, doncs, si aquest matemàtic rus, que bàsicament es dedica a les matemàtiques i a fer viatges pels jocs buscant fricades com aquestes, com aquest exercici que hem fet, si s'hagués parat a estudiar d'on surten els números romans i què signifiquen, doncs hauria estalviat explicar totes aquestes coses, que un cop explicades són, com dius, ostres, quin sapastre aquest pavo, però per què no dir-ho? És divertit, no? A mi almenys m'ho sembla. I per això ho expliquem, recordeu, no estem aquí defensant magufades, sinó explicant lo divertides que són. En fi, portem més de mitja hora, ja m'imaginava jo que explicar això dels números romans ens duria molt de temps. Ah, que per cert, la seva paia mental la porta no només als números romans, sinó també als números aràbics. I això ja és la vacilada, perquè és molt més fàcil de fer. Si aneu a qualsevol masia que tingui sobre la data i que sigui anterior al segle XVIII, és a dir, que sigui un 1600 o un 1500 o 1600, la data, el sagaç Anatoli Fomenko arriba a la conclusió de que la primera xifra, el primer dígit, és a dir, l'1, en realitat no és una U, sinó que seria una I de Iesu, si no voldria 1500, per 1543, per dir un número, sinó que en realitat estaria parlant de l'any 543 des de Jesús. Quina pajarraca, de veritat. Per això ens agrada, perquè és molt divertida. En fi, fer una mica, petita pausa musical. Avui us portem els The Jam, el seu primer disc de l'any 1977, que es diu In the City, com una de les seves cançons que no us posarem, sinó que us posarem unes altres. Ja sabeu que estem a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial, i fins a les 10, això és tot, demana ser pintat. Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial, 91.4, 3w.contrabanda.org, i seguim el Tot demana ser pintat amb les nostres teories conspiranoiques. A què nos vamos? Anem a parlar d'un altre tema. Bé, ens queda un quart d'hora de programa i farem una barreja de conspiranoies, però també amb referències a la història. Bueno, sempre tenim referències a la història real. De fet, jo almenys la meva experiència és que com més vaig llegint sobre conspiranoies d'aquestes, i tot i arribar a la conclusió de que tot són unes magufades molt divertides, paraula magufada que no havíem incorporat encara al nostre vocabulari conspiranoic, però una de les conclusions almenys a les que jo arribo és que s'aprèn molta història. Encara que sigui per desconfiar de tot, acabes aprenent moltes coses. I és així que arribem a un període de la història que és força interessant i que per a diverses conspiranoies és bastant important. Per una banda, bueno, fins i tot, mira, no hi havia pensat, però fins i tot per als bailets de l'Institut Nova Història que defensen que Catalunya va ser un imperi global, més o menys les seves cabòries comencen no al segle XIV, més aviat al segle XV, però bueno, estan situades en el mateix context de canvis i trasbalsos socials importants. Però en aquest cas ens anirem, com deia, al 14 i ens anem a un esdeveniment, un període, que és el que s'anomena el papat d'Avinyó, o el captiveri d'Avinyó, pràcticament, també, que ja després explicarem per quins motius, que és un període entre 1309 i 1378, en el qual el papa no vivia, el papa catòlic, no vivia a Roma, sinó que es va traslladar a la ciutat francesa o provençal occitana d'Avinyó. Van ser, no sé si tres o quatre papes que va haver-hi i que no estaven a Roma, sinó a Avinyó, bàsicament per un tema de politiqueos, diguéssim, d'estar sota la influència del rei de França. I per la conspiranoia que veníem parlant durant aquesta primera meitat del programa, que és la nova cronologia, el rus Anatoli Fomenko, el papat d'Avinyó és molt important. Primer, perquè segons les seves cabòries, recordeu que la seva teoria es basa en sostenir que els diferents períodes de la història de la humanitat anteriors al segle XVI bàsicament són la mateixa història però explicada de maneres diferents i que han arribat per diferents fonts a uns historiadors, uns humanistes del segle XVII que ho van matxembrar tot i van decidir posar-ho un darrere de l'altre quan en realitat estan superposats. Doncs segons aquesta teoria seva, aquest papat d'Avinyó es correspondria, és a dir, seria el mateix relat, només que explicat en diferents idiomes, diferents alfabets i de diferents maneres, seria exactament el mateix que el captiveri de Babilònia, és a dir, aquell passatge de la Bíblia on s'explica que l'imperi neobabilònic, em sembla que és, conquesta Judea i s'endú els jueus a Babilònia, a la capital d'aquest imperi, no? on romanen durant tres generacions, si no m'equivoco, durant un període semblant, em sembla que una mica inferior al que va durar aquest papa d'Avinyó, i després van retornar a Terra Santa, diguéssim, bueno, a Judea, i bàsicament a Jerusalem, on van reconstruir el seu temple. Que, per cert, històricament, el que és interessant és que, això, i aquí ja en sortim de la conspiranoia, en el cas d'aquest captiveri de Babilònia, que va ser molt relatiu, és a dir, que segurament sobretot qui va ser deportat no va ser massivament el poble israelí, sinó israelià, sinó que van ser l'elit política, econòmica i intel·lectual, i que la teoria històrica, i en aquest cas no, repeteixo, no estem parlant de conspiranoies, la idea de la jueuitat, és a dir, de la singularitat del poble israelià, va néixer en aquell moment, és a dir, que la història anterior, és a dir, molts capítols de l'Antic Testament que parlen del poble jueu com una unitat, com un poble escollit, segurament aquests sentiments, aquestes idees i tota aquesta teorització al voltant de mites i històries antigues que hi havia, no apareix fins al retorn del captiveri de Babilònia. I el que justament suggereix Fomenko a partir de les seves teories és que, efectivament, el cristianisme, tal com se'l coneix, possiblement no va, diguéssim, adoptar la seva forma moderna i que nosaltres entenem com a cristiana i que creiem que és molt més antiga del que, segons Fomenko, creiem que és molt més antiga del que realment és, no va néixer fins que el papat no es va traslladar d'Avinyó a Roma l'any 1378. I per què he dit traslladar i no retornar? Doncs perquè, segons Anatoli Fomenko, la ciutat de Roma no era, fins al 1378, mai havia estat la seu dels papes, sinó que abans de Roma havia estat a Avinyó, però abans havia estat a Roma. Clar, i una de les coses divertides que dèiem, no?, que a vegades juga amb que tot són confusions i malentesos, més que conspiranoies, és que quan les fonts, diguéssim, que es refereixen abans del papat d'Avinyó, quan parlen de Roma no s'estan referint a la Roma llatina italiana, sinó que s'estan referint a una altra Roma que seria la capital de l'imperi romà, efectivament, perquè el que nosaltres ara coneixem com a bizantins, que bizantí és un neologisme que es va inventar, si no m'equivoco, al segle XVIII, els bizantins a si mateix es deien romans, ells eren l'imperi romà, i de fet els àrabs, per exemple, per referir-se als bizantins, utilitzaven la paraula Rom, així que la seva capital, evidentment, és a dir, Constantinople, era Roma. Segons la seva teoria, doncs seria aquesta, efectivament, la Roma originària, no? I en veritat el que viatjaria són els papers, no? És a dir, els documents que diuen que això va passar a Roma, però això no va passar realment a Roma, sinó que va passar a Constantinople, segons les teories d'Anatoli Fomenko. També hi ha una altra teoria conspiranoica que, la veritat, a mi no em sembla tan curiosa, l'explicaré així molt, molt breument per veure quina relació té amb això, que és seguida per molts. Bé, vam parlar de la hipòtesi del temps fantasma fa un parell de programes, que era aquesta teoria alemanya que sosté que entre l'any 600... Ara no me'n recordo dels anys. Entre els anys 611 i l'any 900 no sé què, 909, no, bueno, és igual, que hi ha 297 anys entre el segle VII i X que estan allà inserits, i que tot això surt de la conspiranoia, i etcètera, etcètera. Doncs la majoria de persones que van participar de l'elaboració d'aquesta teoria ja no hi creuen, en reneguen, certament, va ser molt popular als 90, però des de llavors ha plogut molt, i la majoria d'ells, doncs, han evolucionat cap a una posició més ambigua, en el sentit de que no s'atreveixen a proposar grans hipòtesis concretes, com aquesta dels 297 anys o altres com la del rus Fomenko, sinó que el que defensen és que qualsevol datació més enllà del segle XVI n'hem de desconfiar per principi, però no tenen una gran teoria sobre com hauria de ser realment, no? I un altre tret comú que tenen és que consideren que, i són unes teories que s'havien desenvolupat anteriorment, que és que les catàstrofes, ja no només naturals, sinó catàstrofes de tipus sideral, és a dir, la caiguda d'asteroides o tots els coses rares relacionades amb les alteracions de les radiacions solars, o fins i tot relacionades amb girs de magnetismes i coses així, totes aquestes coses, doncs, s'han produït grans catàstrofes d'aquest tipus al llarg de la història, és a dir, de la història que tenim documentada de la humanitat. I que, clar, quin és el problema? Que sense saber, per exemple, sense tenir una astronomia moderna, és a dir, que parteixi d'un sistema heliocèntric i que conegui tota una sèrie de coses que en realitat són més recents del que podíem pensar, no? Perquè l'astronomia sí que ubicar els estels i preveure els seus moviments és algo que es fa des de molta antiguitat, però la naturalesa, doncs, per exemple, dels asteroides o de les radiacions solars és algo que es coneix des de fa molt poc, i el que sostenen és que podien haver hagut catàstrofes d'aquest tipus. El que passa és que els documents històrics no són capaços d'explicar-ho amb la precisió necessària. I en aquest sentit, d'aquesta mateixa època del segle XIV del que estàvem parlant, és a dir, l'època del papat d'Avinyó, ells el que sostenen és que la peste negra de l'any 1347 en realitat no va ser només una crisi, diguéssim, sanitària, no, vaja, una plaga, una peste, sinó que va anar acompanyada d'altres cataclismes de tipus d'origen sideral i amb conseqüències molt més grans, és a dir, de terratrèmols, d'inundacions tremendes per motius, diguéssim, magnètics, per alteracions de les òrbites dels cossos celestes, etc, i que aquest seria precisament el moment en el qual, diguéssim, es comença a configurar la història tal i com la concebem, i quan es desenvolupa, per exemple, el cristianisme, és a dir, que derivat d'altres coses que ja existien abans, a partir d'aquest cataclisme i aquesta crisi brutal, que la peste negra per si ja va ser una crisi que va suposar la mort d'un terç de la població europea, però diuen que encara va ser més heavy el trasbals, doncs tot això és el que va donar lloc al naixement del cristianisme tal que coneixem, i a l'església romana, i que això tot a l'església catòlica, perdoneu, i que això tot això no existia. Què és el que ens diu Fomenko, és Anatoli Fomenko, l'heresiarca de la teoria de la nova cronologia sobre la peste negra? Doncs el que ens diu és que, segons les seves equivalències, la peste negra de l'any 1347 en realitat és exactament el mateix fenomen que la peste de Justinià, és a dir, de l'emperador romà d'Orient Justinià, va tenir lloc a l'any 541. I això, si algun dia us dona per consultar els llibres d'Anatoli Fomenko, veureu que és l'exercici continu de buscar paral·lelismes i tot això. En fi, se'ns acaba el temps, queden res, menys de 5 minutets. Ja veieu, avui explicant divertimentos, però si algú podem recollir de totes aquestes històries que ens situen sempre en aquest llindar del final de l'edat mitjana i inici de l'edat moderna, és sobretot el que vam parlar en un tema que no tenia res de conspiranoic i que vam dedicar a parlar de les caceres de bruixes i basant-nos sobretot en les teories de la Silvia Federici, que entenguem que realment la crisi que va haver al segle XIV i XV va ser molt important, no només important per la seva magnitud com a crisi, sinó per les conseqüències que va tenir en el naixement del món modern, en el naixement del capitalisme, en el naixement de, diguéssim, d'un patriarcat que no diria que no existia abans, però moltes de les concrecions de la societat patriarcal en la qual vivim doncs, es remeten a aquesta època. I és interessant veure com totes aquestes teories conspiranoiques que busquen punts fluixos de la història convencional van a parar justament en aquella època. En fi, que se'ns tira el temps a sobre, que poqueta música que hem pogut posar avui, però bueno, ja està bé. Suposo que tornarem la setmana que ve, ja veieu que hem pillat ratxa, aquesta és la tercera setmana consecutiva que fem programa, si no ja sabeu que a vegades som una mica irregulars. Ja sabeu que podeu recuperar els nostres podcasts, tot demana a serpintat.contrabanda.org, que Contrabanda FM la teniu aquí 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, i que a partir de les 10, en uns minutets, comença Músiques Sospechoses. Us deixem una altra cançó dels Jam, del seu disc del 77, i res més, ens veiem por ahí. Adéu! At first, 'cause I'm probably looking at man. Never she was the only girl I've ever loved. But the folks didn't dig her so much. I was young, so serious. It's a mission, watch the world. She was the world now. I thought I'd never live without her, but I got by it.